Això ho hem notat a la freqüència i intensitat de les onades de calor. Sergi Tor, bona tarda.
Molt bona tarda, Montse.
Per exemple, Sergi, l'any passat va ser el més calorós registrat fins ara a Catalunya i també arreu d'Espanya i d'Europa.
Sí, l'any passat va ser molt dolent, perquè ens recordem que ja aquestes alçades d'any, al mes de juny, vivíem pràcticament en un infern. És a dir, els col·legis havien superat fins i tot els 35-40 graus a les aules, es van suspendre classes, va ser un mes de juny molt calorós. Ara bé, què ens espera aquest any? Quin és el present i el futur? Doncs no és gaire positiu, perquè l'Agència Estatal de Meteorologia alerta que arriba un estiu molt calorós, que ara estem en una treva, benvinguda treva, perquè a molts punts de Catalunya plou, especialment a la tarda, però que els dies que ens arriben, juliol i agost, seran molt complicats amb temperatures molt elevades. A Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, hi ha estat el portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia a Catalunya, Ramon Pascual, el qual ens ha confirmat que l'estiu es presenta amb molta calor.
Amb la informació que tenim a dia d'avui, sí que es presenta un estiu especialment calorós i sobretot en el conjunt de tot l'estat espanyol, però sobretot en el vessant mediterrani, la meitat est de la península i també els dos arxipèlags.
Bé, sempre és de difícil pronòstic, perquè estaríem parlant de 5 setmanes de pronòstic, juliol, agost, i per tant pot haver-hi alguna equivocació, que al cap de la fi doncs pugui una mica alleugerir aquest pronòstic. Però Ramon Pascual considera que els models són força clars i que ja ens podem acostumar a temperatures entre 35 i 40 graus a les pròximes setmanes.
Bé, la veritat és que la senyal que ens estan donant els models probabilístics, el conjunt de l'estat, és força clara. Vull dir que hi ha hagut altres prediccions estacionals de mesos anteriors, d'estacions anteriors, que quedava, diguem, més indefinit. Però en aquest cas ens està dient, per exemple, a l'àmbit, en el cas de Catalunya, que tenim un 60% de probabilitat de que estiguem força per sobre del normal.
Doncs aquest 60% de possibilitats que estiguem per sobre del normal. I això com es tradueix al mercuri, al termòmetre? Doncs que pot haver-hi, Montse, la històrica fotografia de Barcelona a 40 graus.
Déu-n'hi-do.
Sí, perquè a molts punts de Catalunya ja hi és, a 40 graus, zones de Lleida, del Segrià, també Terres de l'Ebre, punts de Girona, però si, evidentment, en una ciutat de costa, com és Barcelona, s'arriba als 40 graus, doncs serà una fotografia que, sens dubte, estarà a la primera pàgina dels mitjans de comunicació. I què diu la gent del carrer davant d'aquest pronòstic? Doncs està una mica espantada. Evidentment, tothom ja sap quins són els consells, beure aigua, piscina, platja, també pot costar moltíssim dormir, evidentment, aquestes pròximes setmanes, i les consultes que han fet a COPE Catalunya i Andorra són d'una relativa precaució. Així és l'opinió del Miquel.
Per com ha començat, que encara no ha ni començat, crec que serà molt calorós, que ja fa molta calor, ja ha començat molt de cop, poso que portant poca roba, intentant beure el màxim d'aigua possible, estant a l'ombra i piscina quan es pugui, i platja també.
Piscina i platja. I Joan també parla de l'altre factor important, potser no molt recomanable, d'aire condicionat en aire condicionat.
De l'aire condicionat de la feina a l'aire condicionat de casa i a la platja.
Mentre la Belén sí que és una mica més optimista, sobretot de cara al present. Aquestes pluges de juny li han millorat el seu ànim perquè, a més, es combinava la preocupació de la sequera.
Antes de que lloviera, ahora como está lloviendo, en mayo y en junio, pensé que iba a ser un verano infernal, insoportable, con sequía y sobrepasado extremadamente. Ahora soy un poco más optimista, aunque no creo que el problema haya desaparecido.
Ens agafem, doncs, per tant, amb aquest optimisme de la Belén. El problema no ha desaparegut, però com a mínim ha plogut. Per cert, els embassaments avui a Catalunya es troben amb una mitjana del 28% i aquestes pluges sí que eviten inicialment que l'elevat risc de més restriccions a la tardor a l'àrea metropolitana de Barcelona es puguin materialitzar. Com a mínim ja un cert optimisme. Això sí, de cara a les pròximes setmanes hi haurà un consell que repetirà cada dia. Vigilem amb el consum de l'aigua potable. Fem un bon ús perquè, evidentment, ja és un bé escàs.
Professor i membre del grup de recerca Medi Ambient i Tecnologies de la Informació Geogràfica de la Universitat de Girona i també del grup de recerca Consolida't d'Aigua, Turisme, Territori i Sostenibilitat. Professor Albert Llausàs, bona tarda.
Bona tarda.
Escolti'm, després d'escoltar tot això, li entren un ganes de no sortir de casa, no?
Ben cert. I, de fet, quan mirem, no? Mirem cap endavant, cap al futur, sembla que també és una d'aquelles coses que dels temors, no?, que haurem de conviure-hi.
Això que està passant és normal, professor?
A veure, normal. Potser no és habitual quan mirem el registre històric, no? Quan ens remuntem tan sols al segle XX, mitjans del segle XX i més enrere, són uns registres els actuals que clarament estan per sobre i d'una manera consistent, any rere any i fins i tot superant rècords. Clar, normalitat, es fa difícil dir la normalitat, el temps o aquests fenòmens que estàvem comentant ara, són els normals amb les condicions que tenim ara, de concentracions de gasos d'efecte hivernacle, etc. No? Normals ho són, habituals, quan mirem enrere, no.
Actualment vostè és investigador també del projecte Adaptació als riscos associats al canvi climàtic en espais turístics del litoral mediterrani. Percepció, incentius i barreres. Com ho veu vostè? Expliqui-me una mica.
Bueno, és evident d'entrada, no?, que el turisme és un dels motors econòmics, doncs, de Catalunya i de la Costa Brava en particular. Nosaltres des de la Universitat de Girona ens hem centrat en aquesta àrea d'estudi i llavors el que ens interessava veure és que el canvi climàtic en si és com estem responent o com no estem responent a nivell d'adaptació en aquest nou clima, no? Aquest que dèiem que trenca els registres històrics. I llavors es tracta, bueno, de mirar dels diferents riscos que comporta el canvi climàtic, des de les onades de calor, la disminució de les precipitacions, però també poden ser més intenses a la tardor, l'augment del nivell del mar, el risc d'incendi, no? Doncs com aquests municipis de la Costa Brava estan més o menys preparats per fer front a la nova realitat. I, sobretot, ens interessa conèixer una mica des de l'àmbit de les respostes que hi ha, podríem dir, de la política, no? Hi ha planificació del territori, planificació d'emergències, planificació de l'aigua, fins i tot de l'agricultura, dels boscos.
Exacte.
Per fer front a aquesta realitat. I si hi ha, què ha motivat aquests municipis més actius? Si no hi ha, quines són les barreres que han fet que aquests municipis menys actius no estiguin tan ben preparats com d'altres, no? Uh-huh. Pensem que intentant desxifrar o destilar aquests factors podem fer una contribució a, com a mínim, no?, veure quines són estat les millors pràctiques per tal que es puguin estendre, es puguin generalitzar.
Uh-huh. Les previsions, què indiquen a llarg plaç? Ja sé que és molt difícil quan es parla en qüestió del temps, perquè pots dir ara plou i d'aquí una estona surt el sol, però està clar que les coses indiquen que anirem a períodes de calor més extremes, no? O almenys més dies de calor.
A veure, si aquestes previsions a llarg termini, has utilitzat la paraula difícil. A veure, és complex, és fins i tot complicat, però realment amb els avenços que tenim, en observació, en instruments, en modelització per poder fer aquestes projeccions, sí que avui dia tenim uns models d'una robustesa com no havíem tingut mai. I de fet pot arribar a ser paradoxalment més fàcil fer aquestes prediccions a llarg termini en general, com seran els estius, com seran els hiverns, d'aquí 20, d'aquí a l'any 2050, fins i tot de cara a finals de segle, que no pas aquestes previsions, com ara les que comentàveu ara, de l'AEMET.
Sí.
Com serà aquest estiu? 60% de possibilitat de... Ostres, 60% és una probabilitat relativament baixa. Els models climàtics, l'IPCC, els organismes internacionals que apliquen aquests models, ens parlen d'unes probabilitats normalment molt més elevades. Sabem, per exemple, que això, que de cara a 2050 la probabilitat és molt elevada, i estem parlant de més del 90%, doncs que les temperatures siguin clarament més altes, ja no que aquelles del segle XX, sinó fins i tot cara a l'actualitat. Mm-hmm. Per què? Perquè hi ha unes inèrcies, amb la temperatura sobretot, unes inèrcies molt grans, sobretot el que serà, doncs, que ja les emissions de gasos d'efecte hivernacle que ja tenim acumulades a l'atmosfera seguiran escalfant el planeta fins i tot encara que d'avui per demà deixessin de netre.
Sí.
Per tant, aquests models són molt robustos. Per tant, aquest futur més càlid, segurament amb uns fenòmens, això de precipitació, d'huracans, ciclons, etc., més intensos, sequeres més llargues, més profundes, més extenses a l'àmbit mediterrani, estan, ja et parlo, les probabilitats, ens diu l'IPCC, per sobre del 90%, en alguns casos per sobre del 99%. En aquest cas, la ciència parla molt, molt clar.
I tant. Doncs li agraeixo molt, professor Albert Llausàs, de la Universitat de Girona, que hagi estat amb nosaltres. Gràcies i espero que no passi vostè molta calor aquest estiu i que es protegeixi sobretot de la radiació solar, que és el més important. Gràcies.
Molt important, gràcies.
Bona tarda, adéu-siau.
Gràcies, bona tarda.
I ara què? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
De verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tito de verano, Don Simón. Pero, sin alcohol.
Pero, sin alcohol.
Tito de verano, sin alcohol. Don Simón.
En medio de la creciente preocupación por la inflación y los altos costes, hoy en La Linterna os queremos hablar de un estudio sobre los hábitos de consumo que tienen los españoles en el contexto económico actual. Para ello hablamos con Alejandra Aranda, que es analista de contenido en Capterra. Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Montse, buenas tardes.
Gracias, bueno,
gracias
por atendernos.
Invitarme.
Igualmente. Bueno, vamos a hablar de ese estudio, que a la vez también es una encuesta, ¿no?, en la que se revelan muchísimas cosas. Por ejemplo, ese cambio de comportamiento de compra, ¿no?, que hemos tenido los españoles.
Sí, efectivamente. Bueno, en Capterra lo primero queríamos saber más sobre los hábitos de consumo de los españoles en este contexto inflacionista, en la situación económica actual, y de qué manera usan la tecnología para ahorrar ante la subida de precios. Entonces, bueno, hicimos un estudio preguntándoles, pues eso, preguntas relacionadas con sus hábitos de consumo, cómo han cambiado, si utilizan más plataformas o menos debido a la situación económica actual para ahorrar. Y bueno, ¿cuál era el objetivo de todo esto? Pues básicamente ayudar a las pymes a entender qué es lo que buscan los consumidores, qué necesitan en esta situación inflacionista, y ayudarlas a adaptarse a los clientes al tiempo que aumentan el compromiso del cliente y, por supuesto, mejoran la experiencia de compra, que en momentos de situación económica difícil es muy importante.
A los que les habéis encuestado, a los que habéis preguntado, os habéis encontrado con ese 50-50, ¿no? Casi la balanza está entre los que admiten estar muy preocupados y los que tienen una preocupación moderada, ¿no?
Sí, de hecho, casi la mitad, el 49% de los encuestados de Capterra dijo que una posible recesión le preocupaba mucho y otro 43% le preocupa un poco. Es decir, aunque España verdaderamente no vaya a entrar en una recesión técnica por el momento, la eurozona sí, pero España no, esta preocupación es bastante alta entre los españoles, tanto por la subida de precios como por una posible recesión.
Uh-huh.
Entonces, sí. Bueno, ¿qué pueden hacer las empresas para ayudar a sus clientes en tiempos de incertidumbre económica? Siempre que se pueda, siempre dentro de los márgenes del negocio, una revisión de precios de los productos y servicios que ofrecen es muy importante. Si el negocio ofrece unos precios más altos de los que su cliente potencial está dispuesto a pagar, pues será necesario eso, revisar los precios, hacer un ajuste, teniendo en cuenta aspectos como el mercado, la demanda, la competencia. Y también otra cosa, Monse, que es muy importante, es la transparencia. Los consumidores españoles están demandando más transparencia por parte de las empresas en este momento. Y bueno, claro, en un mundo de sobrecarga informativa, información contradictoria, noticias falsas, pues es importante que las marcas sean también embajadoras de la verdad.
Desde luego. Oye, dentro de ese segmento de personas que a consecuencia de esta situación económica han modificado su manera de comprar, ¿podemos hablar de que se ha reducido en algunas áreas más que en otras? Por ejemplo, si hablamos de alimentación y ropa, ¿serían esas las áreas donde más se ha notado?
Sí, efectivamente. Un 98% de nuestros encuestados observó una subida de precio en productos alimenticios, en alimentación. Y también otro 85% en productos de belleza, higiene, como puede ser bueno, el maquillaje, cosméticos, jabón, champú. Y también otro 76% observó esta subida en productos sostenibles. Sí, estos son los uh-huh. tres tipos de productos donde más aumento se notó entre los españoles. Y uh-huh. si ya hablamos de servicios, ¿sí? Por supuesto las facturas domésticas están a la cabeza con un 93% de encuestados de estos consumidores españoles que habían notado un aumento de precio, dijeron que las facturas domésticas eran el servicio donde esto más se había percibido, seguido de bares y restaurantes también.
No me extraña, no me extraña. Oye, ¿las compras online se han buscado como un canal de ahorro?
Sí, curiosamente, un 60% de los encuestados cree que las compras online son las mejores para conseguir mejores ofertas en periodos de rebajas, como puede ser estas rebajas de verano que vienen ahora o el Black Friday, por ejemplo, uh-huh. y también para un 56%, más de la mitad, utilizan este canal online para buscar promociones y ofertas, y más de la mitad, otros 51, para conseguir flexibilidad en los pagos. Esto también de la flexibilidad en los pagos es importante en la situación económica actual. Si un cliente no puede comprar en un momento dado un producto, pues se le puede facilitar este servicio para comprar ahora y luego esto que se llama Buy Now, Pay Later, o sea, compra ahora, paga después, sí. para que el cliente pueda adquirir el producto uh-huh. e ir pagándolo en plazos, normalmente sin intereses, uh-huh. para no perder este cliente, conseguir la venta y también conseguir fidelizar.
Ahora que hablábamos, Alejandra, de online, me viene a la cabeza que ha crecido mucho el uso de plataformas y aplicaciones de venta de segunda mano, ¿no? Como la búsqueda de descuentos, ¿no? Y esa participación en programas de fidelización como tendencia emergente en el mercado.
Sí, sí, de hecho, averiguamos en nuestra encuesta que debido a esta situación económica actual, un 26% del total de consumidores está utilizando más plataformas o aplicaciones de segunda mano. O sea, también esto es algo a considerar dentro de las empresas, que se apliquen estas prácticas de economía circular, sostenibilidad para fidelizar al cliente. O sea, no hay que subestimar el valor de la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental, ya que esto cada vez está cobrando más importancia y bueno, sí que habría que considerarlo para satisfacer la demanda. Uh-huh.
Todo esto, desgraciadamente, todos esos aumentos, bueno, debido a esa tormenta perfecta, ¿no?, que le han llamado muchos, desde la guerra de Ucrania, la subida de la luz, de los servicios básicos, eso ha hecho que mucha gente, y también lo reflejáis en esta encuesta, muchas personas han expresado niveles de ansiedad ante esta subida de precios, ¿no?, ante el no saber qué hacer, cómo llenar la cesta de la compra.
Sí, claro, como te comentaba antes, eso, el nivel de preocupación es alto, el nivel de ansiedad por esta subida de precios también es alto, aunque por el momento, como ya te había comentado, parece que España no entrará en recesión, pero bueno, sí, aquí es algo importante a considerar por las empresas, que no es una situación fácil para los consumidores, pero que siempre pueden adaptarse y siempre pueden encontrar maneras de fidelizar, pues a través de estos descuentos, de estos programas de fidelización, lo que comentaba antes, una comunicación transparente, tienen eso.
Como decía aquel político en su día, busque y compare, y si encuentra algo más económico, pues cómprelo, ¿no?
Sí, sí. Completamente.
Ahí estamos, la oferta y la demanda, y sobre todo es verdad que los españoles hemos tenido que cambiar estos hábitos de compra. Buscamos descuentos, buscamos fidelización, pero sobre todo buscamos tranquilidad, paz, no tener esos sustos, ¿no?, y esas ansiedades que nos crean no poder llegar a final de mes. Alejandra Aranda, analista de contenidos en Capterra, muchas gracias por estar con nosotros y gracias por este estudio que va a ayudar también a esos negocios a ponernos también un poquito más fácil las cosas. Gracias, buenas tardes.
Gracias, Monse, un saludo.
Ay, mira, pues si oigo este claxon, eso es que tenemos un mensaje de los amigos de Línea Directa. El seguro de hogar de Línea Directa ahora se ocupa de todo lo importante en caso de que te ocupen la vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Con asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de la vivienda, costes de alojamiento, cámbiate y te bajan el precio sí o sí. Despreocúpate y llama al 917-700-700, 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Tot just dos quarts de vuit de la tarda i a la Linterna COPE Catalunya i Andorra arriba l'última hora informativa més pròxima amb Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, les intenses pluges que estan caient aquesta tarda estan provocant molts problemes amb inundacions i carreteres tallades. La pitjor part se l'han portat Terrassa. En alguns barris han caigut gairebé 100 litres per metre quadrat en només mitja hora. S'han desbordat rieres que s'han emportat alguns vehicles i s'ha hagut d'evacuar el Museu de la Tècnica perquè ha cedit un dels murs del soterrani. Això a Terrassa, a la Riera de Marganell, a l'alçada de Castellvell i al Vilar, els bombers han hagut de rescatar 4 persones que han quedat atrapades amb el seu cotxe. El telèfon d'emergències ha rebut gairebé 400 trucades només fins a les 6 d'aquesta tarda. Els Mossos d'Esquadra estan investigant una nova presumpta violació grupal, en aquest cas al Raval de Barcelona. Segons avança el diari digital Metrópoli, 3 homes haurien violat a una noia la matinada del passat dijous. La víctima encara no hauria presentat denúncia formal. I una dona de 87 anys ha mort aquest migdia en l'incendi d'un pis al carrer Muntaner de Barcelona. En l'extinció del foc han participat 10 dotacions dels bombers. A la dona l'han pogut rescatar en estat crític, però finalment ha acabat morint. Ara s'estan investigant les causes de l'incendi. És el tercer incendi mortal a Barcelona en el que portem d'any.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda, fins després.
Fins després, que vagi bé.
I ara l'última hora esportiva amb el company José Luis Gil. Bona tarda, Gil.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Avui un dels noms propis és el d'Ansu, que diu que es vol quedar al Barça.
Sí, el club contemplava un escenari amb Ansu fora de la primera plantilla, bé en forma de traspàs, bé en forma de cessió. El seu representant, Jorge Méndez, tenia a la seva carpeta una oferta del Wolverhampton perquè Ansu Fati anés al Wolverhampton i Rubén Neves pogués arribar al Futbol Club Barcelona, però avui el futbolista li ha dit al seu representant i al club que es vol quedar al Barça, que vol ser membre de la primera plantilla la propera temporada i, per tant, doncs, ha donat un cop de puny a la taula obligant el club i el seu representant a recomposar una mica el mosaic del mercat del Futbol Club Barcelona, del mercat de fitxatges d'aquest proper estiu. D'altra banda, i en clau blaugrana, doncs, també és notícia un que no vindrà, Joshua Kimmich, el jugador del Bayern de Munic, que avui ha dit que té la intenció de complir el temps de contracte que li queda amb el conjunt bavarès. Gent que no arriba al Barça, gent que marxa de l'Espanyol, que avui ha fet oficial la sortida del secretari tècnic Domingo Catoira. De cara al seu relleu, encara no hi ha res definitiu, però sí que hem conegut avui que l'Espanyol ha sondejat, s'ha apropat a la figura del secretari tècnic del Girona, Quique Cárcel. Amb tot, el club de Montilivi no tenen una constància oficial d'aquest interès de l'Espanyol per la figura de Quique Cárcel. I en plena punta esportiva, recordar que en el món del bàsquet, el Barça podria proclamar-se avui finalista de l'ACB. Ho serà ho serà si guanya a la pista d'Unicaja Màlaga en el quart partit de la sèrie semifinal. Si guanya el conjunt andalús, aniríem al cinquè i definitiu, al partit de desempat, que en aquest cas es disputaria al Palau Blaugrana.
Més informació esports Cope, senyor Gil, gràcies.
Fins demà, Montse.
Que vagi bé. I d'aquí a una estona ens farem una pregunta. Per què els gossos de races considerades potencialment perilloses són els més abandonats? Doncs la resposta a aquesta pregunta la té el Ricard Adam, veterinari.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Pues vamos por ese consejo. Marcamos el teléfono del Centro Médico y de Estética Starbene, donde está la doctora Torrejón, el 93 414 3631. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ahora que estamos en plena, como decíamos en otras ocasiones, plena operación bikini, mucha gente no piensa que no todo es estar guapo o guapa, que la pérdida de peso reporta otro tipo de ventajas, mucho más importantes si cabe, ¿no?
Hombre, yo creo que la pérdida de peso está íntimamente relacionada con la salud, tanto si son 5 kilos como si son 50 kilos, y me voy a intentar explicar. Cuando a una persona le sobran 5 kilos, lo mejor que puede hacer es intentar perderlo lo antes posible, porque si no, va habiendo un efecto acumulativo en el futuro. Es decir, yo cuando veo personas que le sobran 20 kilos, 30 kilos, siempre me interesa muchísimo entender cómo ha ido ese proceso, ¿no? Y estas personas no subieron de la noche a la mañana 20 kilos ni 30 kilos, sino que empezaron a tener 5 kilitos, que no le dieron importancia, que se le iban quedando, luego esos 5 kilos se convirtieron en 10, perdían 3, subían 4, es decir, que se va produciendo el famoso efecto tío vivo, ¿no? Entonces, perder 5 kilos, que sí que es verdad que si uno se plantea perder 5 kilos, los problemas de salud no son importantes, porque 5 kilos no genera problemas de salud, pero sí que el perderlo genera una acción preventiva de cara a que pueda aumentar en el futuro, que no está dicho que aumente, pero podría aumentar. Pero cuando ya los kilos son de cierta importancia, es decir, cuando estamos hablando de personas que le sobran a partir, yo diría, de 15 kilos, Montse, ahí sí que es verdad que perderlo también nos va a hacer sentir mucho mejor, también va a ser una mejora importante de nuestra autoestima, pero ahí sí que influye muchísimo la salud. Es decir, yo cada día veo personas que tienen afectadas la espalda, que tienen problemas de rodilla, que tienen problemas de colesterol, que pueden tener problemas de hígado graso. Es decir, que ese aumento de peso que ellos han ido configurando a lo largo de los años luchando, porque la mayor parte de las personas son años que vienen luchando, pues ¿qué pasa? A la larga y con ese paso de los años, la salud se ve afectada, más o menos, pero se ve afectada. Y esto lo digo porque a veces veo también personas que me dicen, bueno, sí, sí, me sobran 30 kilos, pero yo sí bien, yo mis analíticas son normales, no tengo ningún tipo de problema. Y yo siempre digo lo mismo, gracias a Dios que está bien, pero ¿qué tenemos que esperar? A verle las orejas al lobo, es decir, a ver que tenemos los problemas de salud para tomar una decisión.
Claro.
Entonces, yo creo que nadie se cuestiona hoy por hoy las ventajas que a nivel de salud puede generar la pérdida de peso. Es decir, personas que, en el caso nuestro, hablo siempre, Montse, cuando tratamos los problemas de sobrepeso, normalmente van asociados a lo que se llama síndrome metabólico, es decir, alteraciones del colesterol, del triglicéridos, de azúcar, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, nuestros pacientes, por el método y el sistema de trabajo que nosotros utilizamos, no solamente realizan pérdida de los kilos que les sobran, sino que además todas esas alteraciones que van unidas se normalizan, de tal manera que o bien nosotros o bien de acuerdo con su médico, pues realizamos o una disminución o una eliminación de las pastillas de la tensión. Si toman pastillas del azúcar, también las corregimos y disminuyen las pastillas que están tomando. Es decir, que les va a dar un beneficio importantísimo en los niveles de salud que tienen, pero además algo que todos me cuentan, y yo te diría que es un denominador común de todos los pacientes que pierden de peso, me dicen la agilidad, doctora. Antes yo no subía las escaleras, ahora las subo. Antes me costaba trabajo agacharme, ahora me agacho divinamente. Antes me daba siempre pereza decir, voy a dar un paseo, ahora no me cuesta y estoy dispuesta siempre. Es decir, que son tales los beneficios que reporta que yo creo que hoy por hoy nadie que tenga esos kilos de más debería posponer la toma de la decisión de empezar a perderlo. Y, por favor, perderlo siempre. En sitios autorizados por sanidad, en sitios con profesional facultativo registrado y colegiado, en sitios donde tengan la suficiente confianza, porque si se toman las decisiones solo por precio, normalmente a la larga van a dar problemas.
Y con la salud no se juega.
No se juega.
93-414-3631, calle Muntaner 252, principal, Centro Médico y de Estética Esther Reina de la doctora Torrejón. Y importante, esa primera visita siempre es súper importante y además sin coste alguno. Doctora, muchas gracias por los consejos.
Buenas
tardes.
Un abrazo. Otro. Hasta luego.
Adiós. Fem una pregunta a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Per què els gossos de races considerades potencialment perillosos són els més abandonats? Les protectores estan denunciant que els GPP estan de moda i que hi ha una cria il·legal descontrolada d'aquestes races que està propiciant aquest abandonament. Avui és un plaer parlar amb el veterinari Ricard Adán. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què es coneix com el GPP?
Mira, això... Les cicles vol dir gos potencialment perillós. I això fa referència a una sèrie de gossos que per la seva musculatura, per la seva capacitat mandibular, una mossegada pot ser una lesió molt greu. Però això no passaria res, perquè hi ha altres animals, o altres gossos que també els hi pot passar, sinó és que aquests gossos es relacionen amb antigues pràctiques de baralles de gossos, de caceres descontrolades, i aquest tipus de moviment de mal ús del gos i mal ús de les aptituds caçadores del gos per fer-ne tant un espectacle com un concurs. Degut a això, es va decidir qualificar aquests gossos que s'havien ensinistrat per baralla com a gossos potencialment perillosos.
Mm-hmm. Que lleig aquesta paraula de potencialment perillosos, no?
Correcte.
Perquè a vegades el que és perillós és el propietari que no pas el gos.
Correcte, perquè aquests gossos sí que és cert. Que a vegades faig la comparació perquè em sembla la idea. Una mossegada d'un chihuahua és una anècdota.
Òbviament.
Una mossegada d'un pitbull pot ser una amputació. Aquesta és una diferència important, però la perillositat no ve per això, sinó ve per l'educació que ha rebut aquest gos i pel caràcter d'aquest gos. Si aquests gossos són seleccionats per la seva capacitat d'agressivitat o són educats precisament per ser agressius, és quan tenim un problema. Però d'origen, aquests gossos, que estem parlant de pitbulls, Stanfords, Rottweilers, Doberman, Fila Brasilè, totes aquestes races no són de mal caràcter per se, sinó que simplement s'han anat seleccionant per participar en baralles.
Uh-huh.
I molta gent els va voler adquirir perquè era una manera d'estatus. Jo a vegades, i si em permeteu... La comparació una mica poca solta.
Sí.
A vegades, alguns tenien la ombria en el gos, no en ells mateixos. I així podien demostrar com eren amb aquests gossos.
De tota aquesta imatge,
al final hem fet un estigma. I estan patint aquests gossos aquest estigma. I molta gent que els agrada, perquè són gossos preciosos.
Són
gossos de molt caràcter, un caràcter molt familiar, molt protector dels nens. Algú s'ha dedicat a donar-los aquesta mala fama i aquesta mala selecció.
Uh-huh.
I això és el que està passant.
El que s'està trobant molt són gent que té aquest tipus de gossos que no tenen xip, no tenen llicència, no tenen assegurança i, a més, si els perden, no es poden recuperar perquè... Bueno,
correcte.
No els volen perquè no poden pagar o no volen pagar les taxes de recollida que els fan abonar, no?, quan els recull una protectora.
El problema principal és que per tindre un gos d'aquests actualment, un gos que estigui a la llista dels gossos potencialment perillosos, tu has de tindre una llicència de passejador de gos potencialment perillós. Això requereix una sèrie de documentació, com és un certificat de penals, un certificat mèdic i una assegurança per valor de 150.000, no me'n recordo la xifra, més o menys va per aquí, de responsabilitat civil a l'any. Les despeses no són moltes, perquè per la licència no sé si són 30 o 50 euros. L'assegurança potser sí que és més cara, però pot costar uns 200 euros l'any, una cosa d'aquestes. Però tu, si t'agafen el teu gos i tu no tens la licència i el gos donat d'alta amb el microxip, no et donaran el gos fins que no facis aquestes accions. I això és el que fa que molta gent no pugui recuperar el seu gos, perquè o és menor i no pot recuperar el gos perquè els menors no poden tindre gossos potencialment perillosos al seu càrrec, o no és una persona que vulgui fer les gestions de tindre la llicència de passejador de gossos potencialment perillosos. Uh-huh. Aquest és el problema principal.
Ricard, imagino que per acabar amb aquest problema d'aquesta cria que s'ha posat de moda, l'important seria perseguir i sancionar aquests particulars que crien il·legalment i que no identifiquen i que no censen els seus gossos.
Correcte. Des de fa molt temps a Catalunya s'està perseguint això. Ara, amb la nova llei de protecció dels animals a nivell estatal, ja s'ha afegit això. La venda il·legal a través d'internet o la venda i la cria de cadells quan no ets un criador reconegut i professional està sancionada. I ara es podrà perseguir per part dels Mossos d'Esquadra tots aquells anuncis i aquelles ventes de cadells que no siguin per als canals de criadors professionals. Que val a dir que un criador professional pot criar aquest tipus de gossos i es pot vendre, però el receptor d'aquest gos ha de complir totes les normatives que he comentat abans. Uh-huh. No és que estigui prohibit. No és que estigui prohibit. Uh-huh. També està al mig el tema de l'esterilització, però és un tema una mica més complicat, que no és un impediment ni un problema. Però un que vulgui adquirir un gos d'aquest tipus de raça, si segueix totes les normatives i es treu la licència, pot arribar a adquirir-lo. Però aquesta molèstia de la licència fa que molts, ja sigui perquè no se la poden treure, ja sigui perquè no volen treure-se, entrin de la cria il·legal.
Hi ha molta gent que es queixa de que els ajuntaments no estan fent inspeccions, ni tan sol quan els veïns truquen per avisar de situacions greus, no?, de maltractament a aquest animal, d'abandonament, etc. Sisplau, sí. Administracions competents, posis les piles, no?
Sí, sí, sisplau. I espero que ara amb la nova empenta que farà la llei a nivell estatal, que val a dir que ja és activa a Catalunya des de fa temps, aquesta llei que era autonòmica. Els municipis puguin agafar la seva responsabilitat de la recollida d'animals, de control de nuclis zoològics, de control dels animals del carrer, ho puguin fer, val a dir, amb l'ajuda autonòmica i estatal per a aquells municipis que no tenen pressupost per això, però que poden demanar ajuda, i entre les institucions estatal, autonòmica i municipal, en puguem fer càrrec de tot això, que amb una llei ens hem compromès a tots fer, que ja seria hora que ho comencéssim a fer.
Exacte. Bueno, com dèiem abans, Ricard, jo almenys, i molts dels veterinaris sempre heu estat en contra de que es cataloguessin les races, perquè al final el problema es dona de forma individual, gos a gos, i no raça a raça. Correcte. Així que, sí. Al final, qui és perillós és l'humà que tens al costat i no pas l'animal. Ricard, Adán, com sempre, ha estat un plaer parlar amb tu, veterinari, i que sempre que el truquem sempre ens treu de dubtes a totes aquelles coses que no tenim resposta. Ricard, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Alucina.
Pasó exactamente a Harrison Ford.
Tuvo hace unos años un accidente de avión que casi le cuesta la vida. Él estaba pilotando una réplica de un avión de la Segunda Guerra Mundial. Los mandos empezaron a fallarle, el avión empezó a comportarse de una manera errática. Escucha la voz de uno de sus instructores de vuelo que le indica exactamente...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás... tengo un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, las aventuras de Jeremiah Johnson con Robert Redford. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Fue sentirme solo estando contigo, fueron los disparos sin un motivo, fue la herida abierta sin un consuelo, fue ya no me mates con un te quiero, fue ya no te importo lo suficiente, fue me estoy muriendo a mí quien me entiende, fue el silencio a gritos del dormitorio, fue la vida idílica de los otros.
Que la lactància materna és una opció que té molts beneficis pels nadons no és una novetat, hi ha molts estudis que ho confirmen. Però el que sabem ara és que els infants que han rebut lactància materna més temps tenen més volum de matèria grisa al cervell. I què vol dir això? Doncs que quan siguin grans tindran una millor salut mental, amb un risc més baix, per exemple, de patir depressió o ansietat. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, és la principal conclusió d'un estudi que ha elaborat l'Hospital Sant Joan de Déu amb gairebé 8.000 nens d'entre 11, 9 i 11 anys. Es tractava d'avaluar la relació entre la durada de la lactància materna i el volum de matèria grisa. Cristian Stefanotto, que és coordinador científic al Sant Joan de Déu, ens ha explicat que el resultat de l'estudi és inqüestionable.
Entre més lactància materna, hi ha certes regions del cervell que semblen com més robustes. Són regions, diguem, puntuals, no és que sigui tota la part frontal, però són unes regions que podrien ser clau per certes funcions cerebrals.
El fet de que hi hagi més matèria grisa a la part frontal juga un paper molt important en la presa de decisions i també en la regulació de les emocions. A més matèria grisa, menys impulsivitat.
Aquest tipus d'impulsivitat és la que, diguem, s'activa quan hi ha un estímul extern negatiu. Es diu impulsivitat negativa, si recordo bé. I això vol dir que aquests nens, els que han rebut més lactància materna, són més capaços de respondre de manera constructiva o positiva davant d'un estímul negatiu, d'una frustració.
En qualsevol cas, aquest investigador de l'Hospital Sant Joan de Déu deixa clar que aquesta no és una regla universal que es pugui aplicar a tots els casos. Nens alimentats amb llet artificial no vol dir que automàticament hagin de ser més impulsius. I la pregunta del milió és quant de temps s'hauria de mantenir la lactància materna. Sobre això no hi ha una xifra estimada, però l'ideal seria allargar-ho al màxim possible.
Els efectes que nosaltres mesurem tenen una associació directa o lineal amb la durada de la lactància. O sigui, el volum, per exemple, del cervell, de les regions del cervell que veiem beneficiades per la lactància, té una relació lineal amb la durada de la lactància. O sigui que la nostra conclusió només pot ser que entre més temps és millor.
Més enllà d'aquest estudi que relaciona lactància materna amb matèria grisa al cervell, els pediatres insisteixen en que l'alletament matern té beneficis demostrats tant pel nadó com per la mare. I és una inversió de futur perquè protegeix el nadó de possibles malalties.
Exacte. De fet, Ramon Capdevila, que és pediatre a l'atenció primària, insisteix en aquesta idea, en que la lactància materna és el procés més natural i no té pràcticament contraindicacions. La llet materna conté els nutrients que necessita el nadó per al seu millor desenvolupament i té un caràcter preventiu davant d'algunes patologies.
Hi ha molta disminució d'altres patologies, també de patologies respiratòries, a nivell de diàsis o catarros de vies altes, per entendre, els estiguts acostumats, a nivell de problemes respiratoris més importants, de vies baixes, les bronquitis o les bronquiolitis, a nivell de infeccions de otitis, no tenim més risc de patir una obesitat, no? L'alletament afavoreix que hi hagi una manera d'alimentar-se amb uns nutrients concrets i amb una manera concreta de prendre els aliments.
Potser algú s'ha fet la pregunta de si totes les dones poden donar el pit. La resposta és sí, tret de casos molt, molt puntuals, com podria ser una infecció per VIH. Fins i tot una dona que hagi passat un càncer i patit una mastectomia podria optar per la lactància materna.
Però si tens una mama operada, pots donar el pit amb l'altra mama. Clar. No tens aquest problema. No. Igual, mama operada, entenc que si tens una mare que tenia un pit molt gran i vol fer una reducció mamària, una mare que tenia molt petita i vol fer un augment de del bo mamari, o una mare que per problemes de patologia greu és important, mm, pot ser un càncer, hagi rebut o hagi hagut de fer una mastectomia. Mm. Però si el pit, l'altre pit és funcionant, podria estar perfectament.
Estem parlant de beneficis físics de la lactància materna, però també emocionals. Ramon Capdevila diu que el vincle emocional entre mare i fill és molt estret, però això no vol dir que amb la llet artificial no es pugui aconseguir.
Aquest vincle sembla que es pot mantenir, però, clar, falten tota una sèrie d'altres aspectes que acompanyin el contacte directe. Per exemple, el contacte directe pell amb pell, o estar en contacte constant amb tots els estímuls, ja sigui olorosos, de calor, de contacte amb la mare, desapareixen, no sé que sigui una pràctica del biberó amb aquestes condicions.
Per tant, beneficis físics per un millor desenvolupament del nadó i prevenció de malalties i també beneficis emocionals amb la lactància materna.
Yolanda Bernal, gràcies.
Fins ara.
Molt pendents de tot el que passa en el dia d'avui, sobretot meteorològicament parlant. Ja sabeu que hi ha hagut inundacions a alguns punts de Catalunya, per exemple, a Terrassa. Ara mateix hi ha moltes carreteres tallades, així que abans de sortir de casa, informeu-vos de com estan ara mateix les carreteres, perquè la cosa pinta una mica complicada, eh? Així que moltíssima precaució i també a qualsevol punt de Catalunya, perquè hi ha alerta per aquests, bueno, per aquests aiguats tan importants com, per exemple, el que està caient a Terrassa. Y antes de irnos, vamos a daros un consejo, sobre todo para aquellos que tengáis miedo a que te ocupen la casa. Bueno, pues a partir de ahora hay que decirle fuera al miedo a que te ocupen tu hogar, por ejemplo, a que no te cobren el alquiler o, por ejemplo, a renunciar a tu propiedad, porque en Ocupas Fuera cuentan con un equipo experto en derecho y mediación con el que tu tranquilidad está fuera de dudas. Contacta ahora mismo con ocupasfuera.com. El teléfono de ellos es el 93-677-4925. Repetimos, 93-677-4925. Es el teléfono de Ocupas Fuera. Así que fuera este miedo a que ocupen tu casa. I nosaltres, el que fem ara ja és començar a preparar el que serà el programa de demà. Si vols més informació, a través de cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. I saps que 24/7 està la Cope informant-te puntualment de tot el que passa. Ara et deixo amb Ángel Expósito i la Linterna. Salutacions a qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Adéu-siau, bona tarda.
Catalunya i Andorra.